Molt bona tarda, què tal, com estan? Encetem nova temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, una nova edició del Temps de Descompte. Avui és dilluns, és 15 d'octubre de 2012. El Temps de Descompte, que per ser enguany els estarà acompanyant tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, tot fent resum de la jornada esportiva del cap de setmana. Un cap de setmana, aquest que hem passat molt bo a nivell futbolístic. Els expliquem. Victòries de la Unió Esportiva Sitges davant un bon Capellades i també del Club de Futbol Sobrense, que es va imposar a un altre dels bons equips d'aquest grup dotzè de la tercera catalana, com és l'Atleti Vilafranca. Farem repàs d'aquesta sisena jornada, així com dels resultats també que ens ha deixat el cap de setmana en matèria de futbol base. El futbol, per tant, protagonista un any més del nostre Temps de Descompte. En bàsquet, el món del bàsquet també ens deixa bones notícies. El Club Bàsquet Sitges guanya, de moment, més que ningú. I dissabte aconseguia la cinquena victòria consecutiva del campionat en guanyar de 22 a la pista del Gavà. Un Club Bàsquet Sitges que, recordem, aquest proper dissabte 20 d'octubre farà l'acte de presentació de tots els seus equips en el marc d'una jornada solidària. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges juga aquesta nit a partir de les 10 a la pista del Sant Ramon de Vilafranca en partit de la cinquena jornada de Lliga. De tot plegat, en parlarem d'aquí uns moments en aquest nou Temps de Descompte que arrenca ja.
Sintonitzeu Ràdio Maricel al 107.8 de la freqüència modulada.
Ignition sequence start. 5... 4, 3, 2, 1, 0.
Quan la nit es converteix en diversió pura i dura, el cor batega. Batec de nit. A Ràdio Maricel, cada dissabte, el cor batega amb Batec de nit. De 12 a 2 de la matinada, connecta amb Ràdio Maricel, al centre de la diversió a Sitges. Batec de nit. 120 minuts de pulsacions de bona música i diversió amb les sessions de Jordi López. A partir de la mitjanit, deixa els ritmes apàtics pels altres. Els dissabtes de 12 a 2 de la matinada, els èxits de Batec de nit sonen a Ràdio Maricel. Per més info, www.batecdenit.es. Batec de nit, el punt de referència DJ.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
...012, la Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha 4 portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat més a prop teu.
Ràdio Maricel. 107.8 FM.
Doncs molt bé, obrim ja nova temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, el Temps de Descompte, que com els anunciàvem tot just en començar, els estarà acompanyant aquesta temporada tots els dilluns, entre les 8 i les 9 del vespre. Deixarem l'entrevista per un altre dia. ja els avancem que l'entrevista esportiva de la setmana aquí en aquesta casa la farem els dijous entre les 4 i les 5 de la tarda. Es manté la resta com fins ara, és a dir, la tertúlia Pilotes Fora també els dimecres de 4 a 5 i l'agenda, la prèvia de la jornada esportiva del cap de setmana esportiu el mantenim també els divendres entre les 4 i les 5 de la tarda i com sempre també en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Encetem nova temporada esportiva i el cert és que, bé, venim d'un cap de setmana força, força bo a nivell futbolístic.
Sí, sí, molt bo per nosaltres, pels equips locals, molt bo. Molt bo perquè, home, el Sitges va patir, però va guanyar el Capellades i el més important són els 3 punts.
Un bon Capellades, eh?
Un bon Capellades.
Un bon Capellades.
Sobretot defensivament.
Es va defensar bé, un equip ordenadet, un equip que fins i tot va pressionar a dalt. Va costar, va costar. Semblava que l'empat a 0 no s'acabaria desfent o que el Sitges fins i tot també corria aquell cert perill d'acabar perdent el partit, però al final un gol de Javi González a només 3 minuts al final li va acabar donant aquests 3 punts que són molt, molt soferts, però en fi, són aquells partits que, com deia el Manel, la temporada passada s'acabaven perdent.
Sí.
I que dona aquell puntet de maduresa a l'equip que li feia falta també.
Sí, potser el que ha canviat en aquests Sitges és que aquests partits se perdien i ara es guanyen, no? Potser la nota negativa és la segona vermella, la segona groga que va veure a Patrick,
sí.
I es perdrà el proper partit.
El partit que jugarà el dissabte al Camp de la Noia.
Per mi és la nota negativa d'aquest partit, un partit que no va tenir res, però que ja sabem que els arbitratges són molt targeters, i d'alguna manera...
No sabem què està passant aquesta temporada, però tant el Sitges com el Sogorense estan patint molt aquesta qüestió d'expulsats.
Totes les equips, eh?
Sí, sí, sí.
Si tu te repasses...
Bé, de fet, ho escoltaran, perquè el Manel també ho deia, no? Que això és extensible a la resta de rivals.
Sí, sí.
No sabem si és que els àrbitres tenen ordres, allò, explícites, de no perdonar-ne ni una, però tant els Sitges com els Sogorense, em sembla que l'altre dia ho recordàvem, els Sitges, si exceptuem el dia de l'Hortonenc...
Un partit...
que va acabar amb els 11,
los demés...
la resta sempre ha acabat amb inferioritat,
sí.
I el Sogorense
va pel mateix camí.
També ha patit moltes expulsions.
Sí, sí, tots, tots, perquè tu mires les actes arbitrals i les cròniques de cada partit i doncs te dones compte de que sí, s'ensenya moltes targes, que potser s'ha elevat una miqueta el llistó de les targes i això perjudica una miqueta, no? Uh-huh. Moltes targes són per parlar, i moltes, i algunes per entrades. Jo canviaria una miqueta, no? Més per les entrades que no per...
Sí, estem en el de sempre, no? Allò del criteri.
Clar, és el criteri,
del criteri de cada àrbitre. En qualsevol cas, bé, ens quedem, com dèiem, amb aquesta victòria per 1-0 dels Sitges, que el fa estar doncs, en aquella zona noble de la classificació, i també molt bona victòria, Toni, del Sogorense. Ho deia el Josu en acabar el partit del Fàtima, tenim pendents, doncs, moltes cosetes amb aquest Atleti Vilafranca. Un Atleti Vilafranca que la temporada passada li va fer al Sogorense ni més ni menys que 10 gols. 4 li va fer al seu camp i 6 aquí, en l'últim partit de la temporada. Recordaràs, Toni, aquell partit que tancava la temporada, que l'Atleti Vilafranca va guanyar, em sembla, per 1-6. Era el dia que David Granados deia adéu al futbol. Era el dia en què el Josu també es debatia entre si continuar com a jugador o continuar com a tècnic. Va ser un dia trist i allò va quedar molt. Va marcar, vaja.
Sí, perquè de fet ja no es jugaven res, ells ho tenien tot fet i el Sogorense també. El que passa és que, clar, ells van venir aquí i el van clavar 6 al Sogorense. La història ha canviat, ara el Sogorense no és de l'any passat i la mentalitat del Sogorense no és la mateixa. I amb aquesta mentalitat jo penso que es va guanyar aquest partit, una mentalitat guanyadora, una mentalitat de saber estar amunt del terreny de joc i jugar gairebé 25 minuts amb un jugador menys. I això va fer que el Sogorense doncs, al final acabés guanyant, que jo penso que va guanyar més que 3 punts, perquè en aquests camps sempre parlem de camps com el Fàtima i tots aquests, però el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca o el camp del Base Vilanova és on es guanya la Lliga.
I sembla que a poc els equips es van posicionant. Tenim un Base Vilanova, tenim un Sant Mauro, tenim un Sant Cugat que en aquesta última jornada es va desfer 2-1 del Ribes. Compta amb el Ribes que li està costant molt arrencar aquesta temporada. En fi, com els dèiem, després ho repassarem, però els equips ja del capdavant es comencen a perfilar com a candidats a l'ascens. Parlen del Sant Mauro com a principal favorit, ja veurem. Sí, ja veurem.
A veure,
queda molt.
Per tot, per plantilla i això, el Zamora té un gran equip, no? Perquè té jugadors que han jugat a la tercera divisió, però compta amb el Base Vilanova, compta amb el Sant Cugat, compta amb el Sobrense, compta amb aquests equips que estan allà, compta amb els Sitges, compta amb els Sitges, que els Sitges farà molt, anirà molt de tapat aquest any, per el que estic veient anirà de tapat, i compta amb aquests Sitges. Jo penso que n'hi ha 5 o 6 equips que poden marcar les diferències en guany, i de fet ja comença a marcar-les, i també compta amb la penya jove, que la penya jove farà molt de mal, a l'estil Riambau, calladet,
sense fer soroll, sense fer soroll. Doncs d'aquests moments repassarem aquesta jornada futbolística al grup 12 de la tercera catalana. També analitzarem la jornada de bàsquet al grup tercer de la segona catalana, aquest inici extraordinari que està tenint el conjunt de Fermín Sánchez, aquest sènior del Club Bàsquet de Sitges, que ha guanyat els seus 5 primers partits, això el col·loca el líder en solitari. Recordarem que dissabte que ve, aquest proper dissabte, dia 20 d'octubre, al pavelló de Pinsbens, l'entitat doncs aprofita en aquell dia per presentar, per fer l'acte de presentació dels seus equips en el marc d'una jornada solidària en favor del càncer, per ajudar també bàsicament el Pol Laoz, aquest jove sitgetà que ha d'anar a Estats Units a seguir amb el seu tractament. Hi haurà sorteig de samarretes d'equips ACB, bàsicament dels tres equips catalans, Riga, el Futbol Club Barcelona, Assignia Manresa i FIAC Joventut, totes elles signades pels jugadors de les primeres plantilles d'aquests equips. En fi, una molt bona jornada la que s'espera viure aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens. En hoquei patins, ho hem recordat, el Club Patí Sitges havia d'haver jugat divendres passat, que era festiu, 12 d'octubre, però el partit es va ajornar fins aquesta nit. Aquesta nit a les 10, Toni, el primer equip del Club Patí Sitges juga a Sant Ramon, a Vilafranca.
Sí, sí, sí.
A veure si es confirma també aquest bon inici que ha tingut l'equip de Bruno Fañanes.
Seria molt bo treure un bon resultat a fora, perquè això motivaria molt a l'equip. A casa l'equip està molt bé i a fora ha tret un empat, a veure si es pot aconseguir una victòria o com a mínim sumar.
Comencem. Comencem ja a repassar tots els resultats que ens ha deixat futbolísticament aquest darrer cap de setmana, i hem de començar, com sempre, pel futbol base. Parlem de la Lliga Preferent Juvenil en el seu grup primer, en què hem de destacar, com no, l'empat a un que va aconseguir el juvenil A de la Blanca Subur, el conjunt de David Porres, al camp del Roda de Barà Atlètic. De moment, la Blanca Subur es manté invicta, no ha perdut cap partit, o el que és el mateix, ha guanyat els de casa i ha empatat els de fora. En aquesta ocasió, un gol de Guillem Vinyol al minut 60 va permetre als sitgetans a la Blanca Subur empatar i igualar el desavantatge que duien, com dèiem, en partit jugat divendres passat al camp del Roda de Barà Atlètic. Després d'aquest empat, a la Blanca Subur, per al liderat, baixa fins a la tercera posició, suma 8 punts, nou líder al Cubelles, un Cubelles que en aquesta última jornada, a veure si ho veig, va guanyar 2-0 al Castelldefels, seguit del Cornellà amb 9 punts. Per tant, classificació liderada en aquest grup primer de preferent per al Cubelles, com dèiem, 12 punts, segon el Cornellà amb 9 i la Blanca és tercera amb 8 punts. Repassem ara en resultats de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges. Destacar, per exemple, que el cadet va empatar 2-2 al camp del base Calafell, que l'Alevi C va guanyar 11-1 al base Espirall, que el Benjamí A es va desfer del Club de Futbol Vilanova per 6-4, que el Benjamí E va guanyar 3-5 al camp del Gelida, que el Benjamí C li va fer un 13-0 al Canyelles. Vàrem tenir derbi també al Nou Pinsbens entre el Benjamí D del Sitges i el Benjamí de la Blanca Subur. Al final, triomf del Benjamí D del Sitges per 1-4. El Benjamí Prebenjamí B, que va empatar 2-2 al camp del Fàtima. El Benjamí B es va desfer 6-3 del base Torrelles. El Prebenjamí A també va guanyar per idèntic marcador 6-3, en aquest cas davant el base Olèrdula. L'Alevi A, que va guanyar 7-2 al Cornellà. L'Alevi D, que va perdre d'una forma contundent i clara per 1-8 davant l'Olivella. L'Infantil A, que es va veure sorpresa pel Sant Boià per 0-1 aquí a Aiguadols, i també va perdre el Juvenil, que va fer per 2-3 al camp del Base Vilanova. I aquest primer bloc de resultats de marcadors l'acabem tot donant un cop d'ull també als resultats de la jornada de futbol femení, bàsicament per saber què és el que han fet els tres equips femenins del Sobrense. Doncs, per exemple, l'Infantil va perdre per 6-5 en el seu desplaçament al camp del Masquefa, mentre que l'Infantil Cadet li va fer un 0-15 al Sant Vicenç. Finalment, destacar que el Sènior A, el primer equip, va perdre per 2-1 al camp del Levante Les Planes. Més futbol. D'aquí uns moments repassarem com ha anat la sisena jornada del grup 12 de la tercera catalana, destacant, com no, les victòries de la Unió Esportiva Sitges, l'1-0 davant el Capellades, un bon Capellades, tornem a insistir, el que van veure el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols, i com no també de la magnífica victòria que va aconseguir el Club de Futbol Sobrense per 1-2 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, un altre dels grans equips d'aquest grup 12. Moment, per tant, de repassar marcadors. Com dèiem, jornada número 6 al grup 12 de la tercera catalana. En Riudevitlles 2, la Granada 1, Penya Jove 4, Anoia 1, Sitges 1, Capellades 0, Montserrat Igualada 1, Base Vilanova 4, Fàtima 0, Hortonenc 3, Fundació Atlètic Vilafranca 1, Sobrense 2, Òdena 5, Les Roquetes 2 i Sant Cugat Sesgarrigues 2, Ribes 1. Ens queda pendent el partit entre el Sant Mauro i el Sant Sadurní Atlètic. Consultant a la pàgina d'internet de la federació, posa partit suspès. Tenim aquí un petit dubte, però bé, en qualsevol cas ho deixem així. De moment, tenint en compte que hi ha pendent aquest Sant Mauro Sant Sadurní Atlètic, la classificació l'encapçala el Base Vilanova amb 13 punts, els mateixos que el Sant Cugat Sesgarrigues, 13 punts també pel Sobrense, que és tercer a la classificació. En quarta posició trobem a la Penya Jove amb 12 punts, 12 també per Riudevitlles, 11 per Sant Mauro, el Sitges és setè amb 10 punts, 8è lloc per l'Òdena, 7 punts sumen la Fundació Atlètic Vilafranca i el Capellades, 6 les Roquetes, 5 a l'Hortonenc, 4 punts per la Granada i la Noia, i a la part baixa trobem quart per la cua el Ribes amb 3 punts, Sant Sadurní Atlètic també amb 3 punts, penúltim Fàtima amb 2 punts i també amb 2 punts el Montserrat Igualada. Doncs, tenint en compte que hi ha pendent aquest Sant Mauro Sant Sadurní Atlètic, que la federació consta com a partit suspès, tot i que, Toni, tu tenies notícies que el Sant Mauro havia guanyat 4-0, tenim aquest dubte encara. Ho acabarem de confirmar, però en qualsevol cas, bé, si posem que el Sant Mauro ha acabat guanyant el seu partit, lideraria la classificació amb, jo penso que són 11-14 punts, val? Però de moment ho deixem tal com està, és a dir, amb aquest triple empat entre el Base Vilanova, el Sant Cugat i el Sobrense.
Sí, amb la diferència, doncs, que tant el Base Vilanova com el Sobrense tenen un partit menys.
Partit pendent. Recordem, el Sitges jugarà, si no hi ha contraordre, el dia 1 de novembre amb el Base Vilanova, aquí a Aiguadols, per la tarda, i el Sobrense finalment ja ha lligat també el seu partit al camp del Montserrat Igualada, serà el 6 de desembre. En aquest cas, bé, el Josu ja ens va dir la setmana passada que preferia allargar una miqueta aquest partit, bàsicament perquè al cap de setmana de l'1 el Sobrense també tenia un compromís bastant important amb el Ribes i no volia ajuntar dos partits d'exigència més o menys idèntica.
Sí, a més és molt correcte, perquè estudia molt bé els seus rivals i saber quan li interessa el seu equip o no jugar. És molt correcte. Destacar això, no? Destacar que el Barça Vilanova, doncs, tot i tenir un partit menys, cal ressaltar que tan sol ha encaixat 3 gols, que és un equip que defensivament, doncs, està molt compacte, que té un senyor equip, i doncs per mi és un dels que poden marcar diferència amb el Sobrense i Sant Cugat. Samaura és un... tothom parla de que el Samaura és l'equip a guanyar, l'equip sí. que pot marcar diferència.
Tant és així, Toni, perdona, que recordo encara les paraules del Manel Rodríguez quan bé, el vam entrevistar després del derbi amb el Sobrense, no? Que va dir que el Samaura pujarà, que la resta ens oblidem.
Sí.
Bé, en aquest cas...
Però, jo, a veure, equips que cobren, n'hi ha aquesta dubte, no? Que mentre cobren no passa res, però al moment que deixen de cobrar, doncs ja comença els problemes.
La davallada.
No? Clar, no és el problema ni del Sobrense, ni el del Barça Vilanova, ni potser el del Sant Cugat, no? Aquests equips, doncs, juguen per jugar, són jugadors, doncs, que tenen una filosofia als equips i la respeten, i el cas de Samaura és diferent. El que no cobri és algú que és que serà i canviarà les coses. Queda molta competició, però a mi me dona la sensació, doncs, que entre aquests equips es decidirà el campionat, però compta, com he dit abans, amb els Sitges, amb el Penya Jove, són equips que estan allà, que van calladets, tapadets, uh-huh. i que poden fer molta feina.
És evident que, per exemple, algú pot pensar que el Sitges no és candidat, que la Penya Jove no és candidata,
per mi, sí.
Que el Riudevitlles no és candidat, tot i que està, de moment, ben posicionat.
Jo tinc la meva dubte amb el Riudevitlles, per a mi el Sitges és candidat.
Clar,
és
de moment, candidat. Un es guia per la classificació, veus el Vals Vilanova, que ha arrencat d'una manera espectacular, el Sant Cugat també, doncs, que bé, pràcticament ho ha guanyat tot, el Sobrense, que ha tingut un molt bon inici, un Sobrense que de moment no ha perdut cap partit, li comptabilitzem l'empat a 2 amb el Sant Mauro,
sí.
La resta victòries.
Tot victòries, sí, uh-huh. sí. Porta més o menys la mateixa trajectòria que el Barça Vilanova,
sí.
que també ha empatat un partit i ha estat amb el Sant Mauro, almenys l'han guanyat tot. I el Sant Mauro l'ha guanyat tot i tan sols ha empatat 2 partits, que ha estat amb el Sobrense i amb el Barça Vilanova.
Només hi ha 3 equips que no han perdut, que no coneixen la derrota: el propi Barça Vilanova, el Sobrense i el Sant Mauro.
Sí,
la resta ja,
ja saben
han tastat les mels de la derrota.
Ja saben el que és perdre. Uh-huh. Però clar, el cas del Sitges va perdre amb el Sobrense.
Sí. Va perdre el derbi.
És un derbi, i aquí pot passar moltes coses. Jo torno a repetir que a mi la sensació que me dona el Sitges és que serà candidat, mentre no demostri el contrari, perquè estarà allà lluitant, i els altres tenen molts números. I torno a repetir, a mi el Riudevitlles no és un equip que no me fa molt aquest any, però compte que l'any passat tampoc em feia i va arribar a jugar la promoció, i bé, la Penya Jove és un equip que calladet fa la feina. Compte també equips com les Roquetes, que poden fer de jutges, que et poden fer molt de mal, sobretot que són equips que costa molt de guanyar el seu camp. La Fundació Leti Vilafranca, tot i fer un gran partit ahir amb el Sobrense, el dia que va jugar al camp de les Roquetes no va semblar el mateix, se transforma una miqueta perquè les Roquetes apreta molt el seu camp. Compta'm aquests equips que poden fer molta feina.
Toni, el Sitges dissabte passat es desfeia del Capellades per 1-0, un gol de Javi González en el llançament d'una falta que ell va rematar de cap, doncs li va servir a l'equip de Manuel Rodríguez per sumar 3 punts molt bons, són d'aquells tòpics que diuen que aquestes victòries valen pràcticament un campionat. Falta molt, sí, però en qualsevol cas aquests partits, ho deia el propi Manel, l'any passat els perdíem, i aquest any doncs, bé, l'equip sembla que ha adquirit aquell punt de maduresa que li pot atorgar molts més punts que no pas els que va sumar la temporada passada. En qualsevol cas, vam veure un bon Capellades, un equip molt ordenat, un equip que va defensar molt bé, un equip que va pressionar dalt. El Sitges en determinades fases potser li va faltar una miqueta, un pèl de tranquil·litat, de no voler jugar tant al primer toc, però en qualsevol cas el Sitges va insistir, va persistir, va percutir, com es diu en aquests casos, i al final va trobar el premi a 3 minuts del final.
Sí, i això va ser degut a que va insistir, no? I va estar treballant fins a l'últim minut, no? Té jugadors que poden decidir en qualsevol moment, el Sitges, el que se va trobar el Sitges l'altre dia va ser...
I el que deia el Manel, no? Clar, veníem de guanyar De fer-li 7 gols al Sant Sadurní Atlètic.
Sí, però, clar,
que ara la gent no es pensi que farem 5, 6 gols o 7 cada jornada. Que aquests no, partits no. També valen, eh?
El Marc no era el mateix. No. El camp de Sant Sadurní és un camp molt gran. L'equip és un equip que pressiona molt adelantat la seva defensa del Sant Sadurní Atlètic, i en canvi el Capellada està molt replegadet, molt ordenat, i a més li va fer jugar als Sitges com als Sitges no l'agrada, no trobant espais, buscant ralentir el joc. Els Sitges tenia que donar-li ritme perquè el Capellada ja li anava bé com anava el partit. Se va trobar en tot això els Sitges, i tot això els Sitges va reaccionar molt bé i va aconseguir la victòria. I és el que diu el Manel, l'any passat amb aquest marcador acabem perdent,
acabem perdent.
Aquest equip acabem
o acabem
perdent,
empatant
o acabem empatant. En canvi hem guanyat 3 punts molt interessants, per mi molt importants, perquè va jugar amb un equip que no li deixava fer res als Sitges i al final va aconseguir el gol.
Compte per tant també amb aquest Capellades, veurem si podrà mantenir aquesta línia, però és un equip que podrà fer bons resultats si segueixen aquesta dinàmica. Un Capellades que per cert va acabar amb un home menys, i els Sitges també. Patrick Tremiño doncs va veure dues targetes grogues, i una miqueta insistim de nou en allò que dèiem al principi del programa, no, Toni? El fet que el Sitges està patint molt el tema de les expulsions. El Manel deia que és extensible això a tots els equips, el Sigurense també és un exemple, però en qualsevol cas s'haurà d'anar molt en compte, molt en compte, perquè per exemple el Patrick no podrà ser dissabte que ve al Camp de la Noia, a Vilanova del Camí.
Sí, és el que passa, i és el que han fet aquest any.
Per exemple, dissabte ja no es va poder comptar amb el Víctor, amb el Medo.
Sí.
Clar,
això ha fet que ara, aquest any la plantilla sigui més àmplia. Si t'has fixat, l'equip que té menys plantilla està patint molt, el cas del Ribas, perquè té una plantilla molt reduïda, i doncs les lesions i les sancions,
sí,
perquè cada setmana
si tens una temporada negra amb lesions i sancions, i tens una plantilla curta,
malament.
Sí, es va botoli.
Per això aquest any s'han ampliat les plantilles, si tu te fixes, Subonense, Base Vilanova, Sitges, tots aquests equips tenen penya jove, tenen plantilla àmplia, com a mínim 2 jugadors per línia, perquè si no malament.
Doncs molt bé, victòria, com dèiem, del Sitges per 1-0 davant el Capellades. Anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta victòria, d'aquests 3 punts que deixen els Sitges en aquesta, diguem-ho així, zona noble, setè a la classificació amb 10 punts.
Sí, és d'aquells partits que l'hem passat no guanyàvem, està clar. Bueno, són 3 punts vitals, i jo penso que el resum del partit és que hem perdonat molt, i al final s'ha fet una mica de justícia. Aquests partits a vegades, quan perdones tant, normalment són els partits que acabes palmant, no? Amb un contraatac o alguna jugada tonta. Avui hem tingut la sort que algú ha entrat i hem pogut guanyar.
L'equip en fases del partit ha estat poc precís, no?
Ens ha faltat una miqueta de tranquil·litat. El rival, jo considero que ha tingut molt de mèrit, a mi m'ha agradat molt.
Defensivament han defensat molt bé ells.
Molt bé, ens han apretat a dalt, ens han deixat sortir la pilota controlada. A mi m'ha agradat molt el Capellades. Ara mateix és l'equip que més m'ha agradat de tots els que he vist, i serà un rival, jo diria que irregular, pels resultats que té això, però bueno, ja ve de guanyar el camp de Rodovilla 0-3, em sembla, o 1-2. Serà un rival complicat per molts equips, si manté el bloc. L'any passat també van començar molt bé, després es van desinflar molt. Però jo avui li dono molt de mèrit al rival, i per tant molt de mèrit per nosaltres, per acabar guanyant un partit que s'havia posat molt difícil.
Potser una miqueta el que deies ara fa uns moments, no? El fet que potser un partit així l'any passat l'acabaves perdent, aquest any el guanyes. Això què suposa? Un punt de maduresa superior al del
Gamp? Clar, ho has dit tu molt bé. Això és un punt de maduresa, és un punt de... Jo els he dit a la mitja part, nois, hem de fer un gol més que el contrari, no tots els partits. Clar, el problema de quan vens de guanyador a 7 és que els pensem que en farem 7 una altra vegada, no? I ens va passar l'any passat que en vam fer 10 un dia aquí i vam anar a Olivella pensant-se que en faríem 10 més, i vam empatar un aquell dia. Vull dir que els partits s'han de jugar tots i sempre no entren. Avui a la primera part al Sergio li han caigut 4 pilotes, que el normal és que en fiqui 3, però no n'ha ficat cap, i no passa res. El partit dura el que dura, ja veus tu, gol l'ha fet un central de cap, bueno, també val, i no ens hem de rasgar les vestidures per això.
Aquí costa, eh?
Bueno, aquest és un altre tema. Sí. No té res a veure jugar a casa que jugar... Per això dic que jo firmaria guanyar tots els partits a casa. El tema, jo penso que a casa, és no donar al rival facilitat perquè et marqui, perquè llavors el partit es complica molt més. Jo els he dit també, nois, mentre no ens marquin, tindrem moltes opcions de guanyar el partit, i mira, gràcies a Déu, ha sigut així, no? Ells ho han marcat. Crec que tampoc ens han creat cap perill, tot d'una al final que ha anat el pal per sobre i ha sortit, però no ens han creat cap ocasió de gol i a darrere hem estat bastant bé. I potser sí que és veritat que ens ha faltat combinar més, tindre més la pilota, però hi ha moments que el rival no et deixa, hi ha moments que tu estàs una mica espès, l'últim passe l'hem fallat molt, hem tingut moltes últimes passades per fer el gol i no l'hem arribat, algunes han arribat i no hem fet el gol.
Un palet de precipitació, no? Potser a vegades...
Bueno, jo penso que...
El Bué juga massa al primer toc.
I a vegades intentem donar-li molta veritat al joc, jugant ràpid, i això té el seu risc. Però bueno, ho hem d'intentar, no passa res. Jo penso que la idea és aquesta i a poc direm que fa més maduresa i hem de tindre en compte que, torno a repetir, que a mi el rival m'ha causat una molt, molt grata impressió, eh? Un rival que ens ha sabut jugar, semblava que ens hagués vist jugar l'altre dia, no ens ha donat metros, no ens ha deixat espais, ens ha pressionat de dalt i quan no estava en el seu lloc s'ha trobat un pèl incòmode a nosaltres, ens ha costat. Per això a la mitja part ho hem vist i hem dit, escolta, tranquil·litat, anem a seguir i les tindrem, anem a aprofitar-les. Jo crec que ha hagut un penal molt, molt clar amb el Sergio, que també podia haver canviat una mica el partit, però, bueno, no l'ha pitat i al final hem pogut fer un gol de falta, que ja haguéssim pogut fer un gol de corna feia un minut, una jugada galanteta de sota els pals. Vull dir que, bueno, partit, dintre del que cap, les ocasions han sigut nostres i al final ens hem portat el resultat.
No vull ficar pas aigua al vi, perquè la victòria, com dèiem al principi, és molt bona, no? I més quan arriba d'aquesta manera. Però hi ha una dada que no sé si et preocupa especialment, Manel, el fet que dels tots els partits que porteu, quan són 6 o 7, gairebé tots els heu acabat amb jugadors expulsats. Potser el dia de l'Hortonenc no us van expulsar ningú, però preocupa això, Manel?
No em preocupa perquè li passa a tothom. Ja. I és una mica... el que provoca aquests arbitratges tan targeteros, per una falta al mig del camp que no té res, ni targeta, i al final...
Tot i que avui l'arbitratge tampoc ha estat allò...
No, jo l'únic que li recrimino a l'arbitratge és que hi ha un penal molt, molt clar amb el Sergio una altra vegada, que no el pita. Jo penso que el Sergio està sol davant del porter, va xutar i un tio i la rolla, és que la rolla, no, ni pilota ni res, i clar... Jo l'únic que li puc recriminar. Tema les targetes, estem en lo de sempre, i... Els àrbitres no hi van anar prou fet. No és normal un partit com el d'avui, que no ha hagut ni una patada, han hagut un fotimer de targetes, tant per ells com per nosaltres. Jo tenia tota la defensa en targeta. I dius, hòstia, no s'han vist entrades de targeta. Però potser alguna, però tantes targetes, tantes agressions han hagut, és que no veig un partit. Un dia que hi hagi un partit de veritat, acabarem 8 contra 7, no és normal. I avui, doncs, clar, el que té targeta, en qualsevol jugada, se'n va al carrer, perquè no, és que a més no miren prim, és igual que la tinguis que no la tinguis. A la mínima que arribes un pèl tard, pam, ja t'encenen la segona. I jo suposo que són consignes que tenen molt clares i també és una manera que la federació vagi fent caixa i oi? Acabem els partits amb 14 o 15 targetes cada partit, però és que no som nosaltres, eh? Mires les actes dels altres partits, és increïble. Tots els partits acaben amb 14, 15, 16 targetes. Clar, és molt fàcil quan tens l'equip amb 8 targetes que arribis una tard i t'emportis que sigui targeta de veritat, però bueno, clar, potser la primera no ha sigut, però és la segona i t'ha matat al carrer. I a més els ha passat el mateix, vull dir que ja no és la preocupació solament pel fet nostre, sinó és que la reflexió és, hòstia, no? Tu veus un partit de primera divisió i veus unes entrades, no? I a l'alçada del turmell que trepitgen i no ensenyen res. I aquí són targeta vermella, directa. Va.
Bueno, esteu allà.
Bueno, queda molta lliga, això és molt llarg. Ara hem de guanyar la noia i després el que vingui, no queda un altre. Són partits, tots ells, importants, difícils, i els resultats donen confiança. De moment portem dues victòries consecutives, hem de seguir així, i a poc a poc. No ens hem de... ni hem de tirar coets perquè podem fer les coses millor, ni hem d'estar decepcionats perquè també veiem que a poc anem millorant, hem d'anar treballant i bueno, i els resultats, doncs, de moment estan arribant, ens ha costat una mica arrencar, entre suspensions, entre el partit del Sobrense i tal, doncs ens ha costat una miqueta arrencar, però bueno, que és molt aviat i això no és com comença, sinó és com acaba, no? De moment anem al nostre ritme.
Potser buscar aquell palet de regularitat, no?, que no vau tenir l'any passat.
Correcte, ho parlàvem la setmana passada, no? Jo no vull guanyar 2-7 tots els partits, jo vull guanyar-los. Doncs, bueno, si un dia guanyem 1-0 i, com avui, l'equip ha treballat, s'ha deixat la pell... no sé, avui voldria destacar els últims 20 minuts del Quique, que s'ha tirat l'equip a l'esquena i estava tot arreu, i amb més o menys encert, però amb molta intenció, amb molta actitud, amb molta garra, igual que ell, doncs, el mateix Javi Benoja o, no sé, el Marc Gavardós. Vull dir, l'actitud, no?, és el que jo demano, aquesta actitud de voler guanyar els partits, i que a vegades no sempre es guanyen a través de les triangulacions i dels gols de vaselina. A vegades també es guanyen, com avui, estratègia, amb una estratègia, i estan concentrats i fent un gol.
L'última, es confirma que el jugareu el dia 1, no?, amb el base Vilanova?
Sí, en teoria dia 1 als 4 i mitja és l'horari que ens han donat, i no ens està bé si no hi ha cap canvi d'última hora. La idea seria aquesta, em sembla que és aquesta setmana, no la propera, no? Uh-huh. Bueno, la idea és aquesta.
És un dijous, si no m'erro.
Sí, és un dijous.
Tornareu a jugar, ara no recordo si serà dissabte o diumenge. Bueno.
Juguem diumenge després, val, em sembla, si no vaig mal entès, al camp de la Penya Jove.
Correcte, sí.
La Penya Jove del Totxa, sí. Diumenge.
Bueno, és igual. Haurem de jugar-los tots i a tot arreu. No, és igual el que toqui. Ara el problema és que han disputat el Patrick avui, que el Víctor té dos partits. La setmana que ve anem una mica a curses centrals, però bueno, ja buscarem una solució que la setmana que ve ens doni tranquil·litat. I tornem a jugar amb un camp gran, aviam si som capaços de tornar-ho a fer. Hi ha molta diferència jugar amb un camp gran a jugar amb aquest. Per nosaltres és
molt... Es troba més còmode.
Bueno, tots els equips que intenten jugar a la pilota es troben més còmodes, sí, perquè tenen més espai, perquè quan la paren no tenen tres tios, perquè foten una passada llarga i no se'n va. Després també defensar és més difícil, perquè el rival, les línies s'estiren més, i tenen que haver més espais. Nosaltres igual no tenim una cosa, no tenim l'altra. A vegades ens costa més defensar també, perquè no estem acostumats a tapar tant de camp. Perquè, bueno, si tenim la pilota, el que s'ha de preocupar és el rival, no? I això anirem a Noia a intentar fer-los mal on puguem, igual que ells intentaran fer-nos mal a nosaltres. No hem de refiar-nos, serà un rival complicat. I ja l'any passat recordo que va ser un molt bon partit nostre i no vam passar de l'empat. Veiem si aquest any tenim més sort i tornem a dir lo d'avui, no? Aquests partits són els que van no guanyar i ara guanyem.
Doncs sí que és cert que la temporada passada el Sitges tenia a fer un molt bon partit al camp de la Noia i no va passar de l'empat a un.
Sí, sí, un partit que podia haver guanyat i que va fer mèrits per a guanyar i al final va acabar empatant.
Dissabte veurem.
Sí, el que passa és que ha canviat una miqueta el marc de la manera de jugar del Sitges, que més o menys de la mateixa manera.
Amb jugadors... problemes en defensa, ho deia el Manel també, clar, la baixa del Patrick i del Víctor.
Té jugadors, sí.
Clar, això et deixa coix a l'eix central una miqueta.
Sí, jo penso que o bé Gerard o bé l'Héctor
poden
jugar més enrere ells. Mm-hmm. Jo no sé si el míster ho sabrà, però jo aposto per això, tant l'Héctor com el Gerard.
Jo faria una aposta més aviat pel
Gerard
jugant a l'eix i
a
l'Héctor. El Gerard ja ha jugat molts cops en aquesta posició i a l'Héctor doncs, mantenir-lo al mig del camp.
Sí,
és una opció que té el Manel.
Sí, perquè és un pivot defensiu, l'Héctor, que fa la seva feina.
Es va confirmar també la posició al lateral del Marc Gavardós.
Sí, cada vegada se confirma més i està fent molt bona feina.
Se'l veu un palet fluix a nivell físic. El jugador, ho deia el Manel la setmana passada, ve de molt de temps sense jugar i això es nota.
Clar, però va tenint minuts i això li va molt bé per a la seva forma física. A poc a poc va recuperant aquesta forma física que li falta i està fent bona feina, perquè el lateral, almenys aquest lateral, doncs, que tenia algun que altre problema, comença a estar més sòlid.
Bé, doncs veurem com pot gestionar aquest partit el Sitges dissabte que ve al camp de la Noia, a Vilanova del Camí. Hem de parlar, Toni, del Sobrense, un Sobrense que ahir guanyava 1-2, sumava 3 grans punts al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, un partit exigent d'entrada el que tenia i un partit d'aquells, com deia el Josu, per jugar-lo amb l'orgull, sobretot per recordar el que va passar l'anterior campanya, els 10 gols que li va arribar a fer la Fundació Atlètic Vilafranca al Sobrense la temporada passada.
Sí.
Això potser els nous no ho recordaven, però ja suposo que al llarg de la setmana el Josu va treballar aquest aspecte més mental, diguem-ho així, i el Sobrense, que ahir no tenia el seu davanter centre titular, el Jonathan Portillo, doncs bé, va guanyar per 1-2. Es va patir? Sí, tot el que vulguis, sí. Però tres magnífics punts.
Sí, 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 sí. Jo, com he dit abans, en aquests camps es poden guanyar les lligues. I bé, a mi me va agradar molt el Sobrense. Potser jo em vaig queixar en alguns aspectes del partit que li va faltar una miqueta més de tocar-la al Sobrense i no ballar tant amb la pilota de la Fundació. La Fundació Atlètic Vilafranca va tenir molt la pilota, molt el control. Amb ell li va molt això.
Va, és, però equip, també... és un equip que té molt la pilota, evidentment.
Sí, molt, molt, moltíssim. I també m'endono el que va dir, doncs, el Josu. No pots jugar-li a un equip com la Fundació Atlètic Vilafranca com ell vol, perquè si no te fa un tratge. I penso que aquests detalls van ser els que el van donar els tres punts al Sobrense. El Sobrense no va canviar la seva manera de jugar, va seguir jugant igual, tot i que l'altre equip la tocava moltíssim. Potser li va faltar el que jo dic, una miqueta més de toc, però va treballar molt bé, no va deixar espais i va guanyar els tres punts.
El 0-1 el feia Marc Rodríguez a la sortida d'un córner al minut 16 i 3 minuts més tard, on anà molt bona jugada, Àlex Pérez posava el 0-2. El partit se li posava molt bé al Sobrense, però just al minut 45, quan l'àrbitre estava a punt ja de xiular a la fi dels primers 45 minuts, doncs arribava un gol que l'Atlètic Vilafranca, bé, li va sortir allò, com es diu en castellà, de la nada, no? Una pilota bombada a l'àrea, sí. Un jugador que la toca de cap i acaba entrant. Aquest 1-2 doncs tornava a posar el partit a la Fundació, i a la segona part es va patir perquè el Sobrense també va fer un passet enrere, la Fundació va apretar, és un equip que explota molt bé les bandes, però sí. Bé, i el partit encara es complica més quan falten 20-25 minuts t'expulsen el Marc Rodríguez, el Marc Chan. Molt bé l'Eric.
Sí, és que és un aspecte que jo volia
destacar.
Que va
sortir al lateral.
Volia destacar,
escolta'm,
aquest aspecte, Pitu, que és saber les peces que tens i el que te poden funcionar les peces, no? Va saber tocar fitxes, per mi els canvis correctes, els que va fer el Josu, i la sortida de l'Eric va ataponar molt bé la seva banda, la banda que amb ell li tocava marcar, i per mi va fer uns minuts sensacionals i claus per la victòria del Sobrense.
Claus per entendre aquest 1-2 final, perquè el Sobrense va patir, torno a insistir, però en qualsevol cas són 3 punts que mantenen a l'equip invicte en aquesta tercera posició de la classificació. Un Josu evidentment molt satisfet i bé, conscient que l'equip tenia molt clar el que havia de fer a Vilafranca.
Sí, home, jo crec que sí. Jo crec que avui els hem sorprès. Pensaven que seria com l'any passat, que ens sortiríem a culats en darrere, i a veure-les venir, i avui doncs, han trobat un Sobrense que a la mínima que ha pogut atacar. I de fet, bueno, crec que abans del gol del Marc hem tingut dos corners que han rematat, el del Lloia ha sigut molt clar, que podia haver sigut tranquil·lament el 0-1, no ha sigut. Ells la primera part només han tingut la mitja ocasió que ha sigut el gol, que és el que té el Sobrense, que li creen mitja ocasió i li fan gol. Però bueno, i la segona part ja sabíem que havíem de patir com, bueno, com hem patit, i més amb un menys. Jo crec que avui els hi haig de donar un 100 a cadascú, perquè bueno, ho ha donat tot. O sigui, avui tothom ha lluitat en atac i tothom ha lluitat en defensa, que és el que vull del Sobrense, que tots siguem partíceps de lo que fem, de si guanyem, perdem, empatem és igual, però que tothom siguem partíceps. Jo veig ara mateix aquí els 5 que no estan convocats, que estan més contents que els que han jugat 90 minuts. Això és el Sobrense. Un dia toca jugar, l'altre dia no toca. Bueno, avui s'han quedat uns quants sense jugar. La setmana que ve potser juguen. Aquest és l'esperit del Sobrense.
Significa alguna cosa més que 3 punts molt importants, aquesta victòria, aquí?
No, jo diria que no. Jo diria que significa un cop de moral per nosaltres, òbviament, perquè guanyar el camp del Vilafranca, aviam qui ho fa, ja veurem qui ho fa. I òbviament pues, seguir el nostre nivell de joc, que ve siguent aquest, d'estar ben col·locats al camp, de ser ràpids en atac, de ser alegres en atac, i avui hem sigut alegres 2-3 cops, i tenim molt bona gent que ha definit com l'Àlex la primera part, que els hem agafat una vegada a l'esquena i els hem fet gol. què significa? Bueno, significa, òbviament, que aquesta gent s'ho mereix tot, perquè porta des del dia 31 de juliol entrenant, i significa això, significa respecte al treball, i significa pues, que les coses s'estan fent o s'estan intentant fer bé, i, bueno, si els resultats venen, perfecte, i si no venen, estaria igual de contents. Si pots preguntar a cadascú el que els he dit a la mitja part, podem perdre, però estic content. O sigui, jo ja estava content a la mitja part, i ara al final del partit estic content per l'esperit que han tingut. O sigui, és que, bueno, ja sé que hem pogut empatar, ja ho sé que m'han pogut empatar, però nosaltres també hem pogut fer ara al final el 1-3 i s'acabava. I tot això amb 10 jugadors, i tot això a Vilafranca. Un altre cop els obroners es queden 10, sense quasi fer res. Quasi fer res, no dic que no, però és una agafadeta del Marc quan al Raül li han trecat la samarreta la primera part dos o tres cops. El Racero no és el mateix, i això és així.
No creus que amb 11 jugadors, no en 10, eh? Una vegada han expulsat el Marc, no, però amb 11 jugadors ha faltat una miqueta de toque al Sobrense?
A la segona part o a la primera?
A la primera, a la primera.
Bé, jo crec que no, jo crec que a la primera part hem tingut el toc ràpid d'aquest de recuperar i sortir ràpid a la contra, perquè sabíem que de tu a tu no s'hi podem jugar, perquè tècnicament, o sigui, no tècnicament, estan millor posicionats al seu camp, perquè és el seu camp i saben les distàncies com són, tenen molt bé agafats les distàncies, i nosaltres ens costa jugar en aquest camp. Llavors, jo crec que hem fet el que s'havia entrenat aquesta setmana, que era estar ben col·locats al mig del camp, recuperar i sortir en menys de 5 segons. Menys de 5 segons, ser ràpids als espais. Bueno, el Raül no ha tingut massa incidència, malgrat això ha tingut dos agafades d'esquena que li han agafat al defensa. El que passa és que com va tan ràpid, pues, se li queda la pilota enrere. Però jo crec que hem tingut el toc de ser directes. O sigui, potser sí, no hem jugat a tants tocs, tipus, diguéssim, Barça, tipus ells, que ells elaboren un munt la jugada. Però tampoc és el joc dels obrens elaborar tant la jugada. O sigui, a nosaltres no ens cal elaborar tant com per tenir una ocasió de gol. Llavors, jo crec que més o menys el que hem entrenat, més o menys ha sortit. Al final del partit, bueno, ja ha sigut defensar com podíem, i òbviament, pues, bueno, ho hem aconseguit perfecte.
En aquest sentit, Jesús s'ha hagut patir, això també a l'equip li dona aquell punt de maduresa, no? També per saber gestionar partits complicats com ho era avui aquí, amb un menys, amb 25 minuts per endavant, amb un camp gran.
Clar, no, jo estic satisfet per tot, perquè no és la victòria, no és els 3 punts, no és el que has fet una primera part bastant bona, crec jo, bastant superior a ells, sinó que si em preguntes el resultat, bé, potser la xarap dirà que un 2-2, o potser et dirà un 3-2 i no estic d'acord. Potser un empat, bueno, podíem estar d'acord. Mirar objectivament, podíem estar d'acord, val, perquè al final han tingut alguna arribada, no han tingut una ocasió de gol,
clara,
una arribada.
Tampoc,
no han tingut cap. Arribada. Han tingut. El problema és que nosaltres, clar, amb el quedar-nos amb 10, pues et trobes sense oxigen a dalt. El Blas estava ofegat, a l'Abril estava ofegat i amb targeta. L'Àlex venia d'una lesió. L'Edgar venia d'un any i mig i avui jugant 90 minuts a un camp grandíssim. He fet un partidarro. Bueno, però per això està la gent de la banqueta. Ha sortit molt bé. I hi havia dos nois més que podien haver sortit. El que passa és que, tal com està el partit, s'han de fer les coses justes per no retocar, perquè si retoques abans, si retoques més, pots fer una desgràcia a l'equip. L'Eric Delgado ha tingut una paleta superdifícil, sortir el lateral dret quan queden 20 minuts amb el millor lateral d'ells, a la xarà ha posat un altre davanter obert perquè li agafessin l'esquena, no li agafen ni un cop, i a més sortia a l'atac, o sigui, l'he tingut que parar jo. O sigui, perfecte, o sigui, bueno, aquests nois de la Blanca, que el Sobrense tenen l'oportunitat de jugar, i poc a poc es van fer minuts. I això és el que volem.
T'ho torno a dir, sé que no t'agrada, però seguiu allà.
Sí, la veritat és que no sé ni com anem a la classificació. La miro molt de passada, perquè de veritat
que... T'ho dic perquè sembla que a poc es va configurant un panorama a la part de dalt, no? Sant Mauro, Sant Cugat, vosaltres, Vilanova...
I Sitges...
De moment, 4.
Hi ha molt, hi ha molt, hi ha, està el Rio de Villa, està el Sitges, està aquesta gent.
Ara estàs fent entrenador puro i duro, eh?
No, 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 entrenador puro i duro, no, no ens han regalat ningú res. O sigui, el dia del Sitges ens va costar molt guanyar, ens va costar Déu i Déu i ajuda. Avui ens ha costat Déu i Déu i ajuda. Tots els equips et poden guanyar.
Que esteu allà tenint un partit menys.
Bueno, sí, i benvingut sigui el dia 6 de desembre, si el guanyem o traiem un punt, no ho sé, ja veurem, però queden quasi dos mesos per això. A mi això no em preocupa, ara em preocupa que la gent es recuperi bé i que l'eufòria no ens pugui. O sigui, la setmana que ve l'Òdena, que és un bon equip també, és un equip que ha baixat, és un equip que té bons jugadors. Bueno, s'ha de preparar el partit de l'Òdena. Però avui deixeu-me que disfruti d'això i no vull pensar en si anem a dalt, anem a baix, m'és igual. Hem guanyat 3 punts, la gent ha fet el que se'ls ha dit i tothom se'n va content i partícip del Sobrense. Això és el que volia.
Doncs victòria important del Sobrense 1-2, repetim, al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, una victòria que el deixa en aquesta tercera plaça amb aquests 13 punts i esperar a veure quin Òdena veurem diumenge vinent al Municipal d'Aiguadols. Arribant ja a la recta final del programa, obrim bloc poliesportiu. Hem de parlar de bàsquet, però estem tristos. Estem molt tristos perquè ens acaben de confirmar la mort del jove Pol Lahoz. Aquest jove sitgetà que havia jugat al Club Bàsquet Sitges i que, bé, el club estava intentant ajudar econòmicament, també sobretot a través del poble, a través de Sitges, per seguir el seu tractament, la seva lluita contra el càncer als Estats Units. Doncs malauradament ens han trucat aquest matí per confirmar la seva mort i bé, estem tristos perquè precisament el Club Bàsquet de Sitges havia de celebrar aquest proper dissabte una jornada solidària en la lluita contra el càncer i bé, la vida té aquests cops. Se'n va una persona que és jove, que tenia tota una vida per endavant i és allò, no?, que quin sentit té la resta.
Sí,
però
és la vida.
Sí, sí.
Pitu, sap molt greu.
És allò que, de cop i volta, la vida et gira l'esquena i
gent molt jove.
I et diu, espavila, noi.
Gent que ha pujat un escaló, li faltava uns quants escalons, i la vida ha fet de que no pugui acabar de pujar. Sap molt greu, tot això. I més un jove tan jove, no?
Sí, sí, en fi. Des d'aquí l'únic que podem fer és transmetre doncs, una abraçada molt, molt forta a tota la família del Pol Lahoz, a tota la família del bàsquet Sitges, que ha intentat allò fins al darrer instant ajudar econòmicament doncs, les despeses importants, despeses, per altra banda, que la família tenia per poder anar als Estats Units a seguir una miqueta amb aquest tractament. No ha pogut ser. En fi, ho lamentem moltíssim, ho lamentem moltíssim. Què volen que els digui? Doncs, al costat d'això, tot el que expliquem ara ja poc sentit té, però en qualsevol cas, bé, hem de seguir. Hem de parlar de la victòria del sènior A del Club Bàsquet de Sitges, que va guanyar 60-82 a la pista del Gavà 2. Cinquena victòria consecutiva, atenció. El conjunt de Fermín Sánchez, que segueix doncs, guanyant tot el que juga, i aquesta nova victòria de més 22 a la pista del Gavà el consolida com a líder del grup tercer de la segona catalana. 5 victòries, cap derrota, seguit per equips com el Casal de Vilafranca, que té 4-1 també té el Bàsquet Morell, i aquest proper dissabte, atenció, perquè el Bàsquet de Sitges rebrà la visita del Cambrils, un equip que està també força ben classificat, 6è a la classificació, amb 3 victòries i 2 derrotes. Això pel que fa al món del bàsquet. Pel que fa al món de l'hoquei, Toni, recordem que aquesta nit, a partir de les 10, el Club Bàsquet de Sitges juga a la pista del Sant Ramon, a Vilafranca. Un partit que s'havia d'haver disputat divendres de la setmana passada, però bé, es va arribar a un acord amb el conjunt vilafranquí perquè el partit es jugués finalment aquesta nit a les 10. Veurem si continua la bona línia del Club Patí.
Sí, seria molt bo continuar la línia. De fet, l'equip ofereix molta qualitat, ofereix bon hockey, és un equip molt jove, és un equip que en aquesta segona catalana li pot anar molt bé, i crec que bé, que si continua així, de moment, tot el que ha jugat a casa l'ha guanyat, a fora ha aconseguit un empat, veurem què passa avui. Si avui guanya o suma a la pista del Sant Ramon, això motivarà encara una miqueta més a l'equip.
Després dels resultats d'aquesta cinquena jornada, el grup segon de la segona catalana d'hoquei, doncs bé, m'estic mirant la classificació, el Lleida del Picat és líder amb 13 punts, el Lleida Llista Blava, que és el proper rival, si no m'erro, del Club Pati Sitges aquest dissabte a Pinsbens, és segon amb 9, i aleshores hi ha uns quants equips empatats a 7 punts, com l'Amposta, com l'Andorra, com el Montbui, i el propi Club Pati Sitges, que és 6è hores d'ara a la classificació, amb aquest partit pendent. És a dir, que si el Club Pati Sitges guanyés aquesta nit, es col·locaria segon.
Sí, sí. I tu imagina l'important que seria el partit del dissabte, amb un equip doncs, que arriba aquí molt bé classificat, i doncs el Sitges podia fins i tot donar un salt important. No?
Sant Ramon, que no va massa bé, la classificació és tercer per la cua, té 3 punts.
Sí, ha guanyat un partit.
Sí, només ha guanyat un partit, sí senyor.
Un partit. Clar, juga a la seva pista, és complicat ser a la seva pista, però bé, el Pati Sitges podrà comptar a tots els seus efectius, perquè juguen a les 10 del vespre, i tant de bo doncs, tot estiguin a l'alçada i puguin guanyar el partit.
Doncs veurem. Aquesta nit a partir de les 10 el conjunt de Bruno Fañanes, que se les veurà amb aquest Sant Ramon que està a la cua de la classificació, fins a cert punt ens pot sorprendre el que deia el propi Bruno, no? la setmana passada, dient que aquest equip doncs vol pujar.
És jove, és ambiciós. I clar,
no, ens agrada moltíssim,
que és molt important que un entrenador doncs a la primera temporada entrenant un equip sènior amb la joventut que té el Bruno pensi en pujar, doncs això és sensacional.
Un Club Pati Sitges que per cert ha posat en marxa una nova campanya a través de la qual doncs qualsevol sitgetà o qualsevol empresa pot comprar, allò entre cometes, un seient del pavelló per el preu de 50 euros, doncs la gent pot col·laborar a nivell econòmic amb el Club Pati Sitges, Toni, que ha de sobreviure, com es diu en aquests casos.
Sí, sí.
Esperem
sí.
A veure aquesta setmana si podem conversar amb el president, amb en Jaume Monasterio, que ens parli, entre d'altres, d'aquesta campanya i de com encara la temporada el Club Pati Sitges.
Sí, perquè s'estaven fent un sobreforç en un moment molt difícil per l'economia i el club està tirant endavant i, home, penso que totes les iniciatives que es puguin fer són molt interessants.
Són interessants i benvingudes. Per tant, per 50 euros es pot apadrinar com a entitat o a títol personal un seient del pavelló poliesportiu de Pinsbens. El seient, en aquest cas, portaria el seu nom o bé el logotip. Per tant, una manera més, allò, de col·laborar econòmicament amb l'entitat. Tenim altres marcadors de la base del Club Pati Sitges, per exemple, destacar que el juvenil va perdre 6-4 a la pista del Vendrell, que l'infantil va guanyar 4-6 també a la pista del Vendrell i que l'Alevi A també en aquest triple enfrontament amb el Vendrell va acabar perdent per 9-4. Mal resultat també de l'Alevi B, que perdia 13-0 a la pista del Noia. L'Alevi C, que perdia aquí 2-3 amb el Sant Cugat, també va perdre el Benjamí per 1-8 amb el Club Petit Vilanova i va perdre també el Pre-Benjamí per 2-1 amb el Club Patí Vilafranca. I encara un darrer apunt, abans no acabem, hem de parlar de rugby, de la primera nacional, de la jornada número 1. El Rugby Club Sitges s'estrenava amb una contundent derrota en el seu desplaçament a València, al camp del Rugby Club València. El Rugby Club Sitges va perdre per 60-7, un resultat escandalosament negatiu, diguem-ho així, en aquesta primera jornada de la primera nacional de rugby. Recordem que el proper partit serà a casa, a Santa Bàrbara, davant l'Eivissa, que en aquesta primera jornada també ha perdut, ho ha fet al seu camp, per 13-14 davant el Ponent. Amb aquest darrer punt de poliesportiu acabem. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins la propera. Arribant a les 9, per tant, posem punt i final a aquesta primera edició de la temporada del Temps de Descompte. Els emplacem, si els ve de gust, aquest proper dimecres a partir de les 4. Encetem també tertúlia. El Pilotes Fora torna de nou. Adéu-siau, gràcies.